Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primera trobada institucional entre el president Salvador Illa i l'expresident Carles Puigdemont serà demà i a Brussel·les. Maria Pagès.
Illa creu que ara és el moment de dialogar i així ho vol fer evident amb aquesta trobada.
Però envia un missatge de que en democràcia odiava que és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe. L'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. I veig, per això, també aniré a l'exposició del milionari de Montserrat que fa el Parlament Europeu i em veig a la delegació del govern de Catalunya, em reuniré amb el president Puigdemont, m'he vist amb tots els presidents de la Generalitat, tenia pendent fer-ho amb ell i ho faig demà.
El govern espanyol crearà una agència estatal de protecció civil per lluitar contra el canvi climàtic.
Forma part del paquet de mesures incloses al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. També s'establirà un fons de recursos permanents per la recuperació dels municipis afectats per desastres. El president Pedro Sánchez ha demanat unitat per materialitzar el pacte.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las disputas copendenciales y partidistas, que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y nuestra ciudadanía necesita y merece.
El temporal d'aquesta nit ha impedit navegar cap a Gaza la flotilla Global Sumut i ha hagut de tornar al port de Barcelona.
Els capitans de la flota estan pendents de la previsió del temps per decidir quan tornen a salpar. L'objectiu de la missió pacífica internacional és obrir un corredor humanitari pel poble palestí.
La xarxa de busos interurbana supera per primera vegada els 80 milions de viatgers.
Sobretot per les obres que afecten Rodalies, però també per l'ampliació de línies. Aquest mes entren en funcionament les que uneixen Hostalric i la Universitat de Vic, les del Vendrell i Calafell en Barcelona i la del Pont de Suert amb Trem. Té Sílvia Pane, que és la consellera de Territori.
L'èxit d'apostes clares al foment del transport públic. Realment els usuaris i catalans i catalanes estan responent, doncs, utilitzant en alguns àmbits de manera massiva el transport públic i l'interurbà en particular.
En el terrassenc, Miqui Núñez és el cap de cartell de les festes de Santa Tecla de Tarragona amb un concert gratuït al Parc Francolí.
Enguany també serà protagonisme el pas doble d'en Perito Roca amb motiu del centenari de l'himne de les festes. Fins a 200 músics l'interpretaran en directe.
Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona ho explicava.
Posa en valor la riquesa musical que té la festa de Santa Tecla, però tot i així no podem negar que l'himne oficial o no oficial ja d'aquesta ciutat és l'en Perito Roca i enguany està d'aniversari i per tant això mereixia una bona celebració.
I en esports, Jordi Cervantes, pendents del tancament del mercat de fitxatges.
A la mitjanit es donarà per tancada la finestra de l'estiu per poder incorporar o traspassar jugadors al futbol estatal. En aquest sentit, el Barça i Fermín donen per fet que el jugador no marxarà al Chelsea. De la seva banda, l'Espanyol no farà cap més moviment després d'incorporar fins a 12 jugadors. I el Girona, de moment, ha fitxat el davanter ucraïnès Vladislav Banat i ha traspassat Yanguel Herrera a la Reial Societat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta primera jornada del setembre ha vingut amb aquest temps tan variable. Ha començat el dia amb força núvols al nord del país i aquestes fortes tempestes, però en gran mesura ha baixat, l'aixafogor ha marxat i també la temperatura s'ha mantingut força elevada. De fet, encara a hores d'ara, sobretot a les comarques de Tarragona i del sud de Barcelona, fregarem els 28 o 30 graus. Independentment, tornen a créixer més núvols cap a les comarques de Girona, també al voltant del Montseny o el Maresme, i en aquests indrets s'ha escapat algun ruixadet. Atenció a aquesta propera mitjanit. Esperem algun ruixat més fort, amb alguna tempesta i tot, a la costa que va entre el Barcelonès Nord i la Selva Marítima, però molt arrapats al mar. Aquests ruixats a la resta del país, temps tranquil i fresquet aquesta nit i matinada. Demà una jornada tranquil·la, emblanquinada simplement, i la temperatura no té ganes de fluixar. Fins i tot pujarà una mica més durant la tarda respecte avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs aquesta hora repassem dues incidències. Dues vies molt properes a Barcelona. Per una banda, a l'extrem nord, un accident a la C58 de l'autopista del Vallès. Al tram de Montcada i Reixac, només hi ha un carril obert en sentit Barcelona, Per tant, parlem d'aturades ja d'uns 4 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac. Ara hi ha problemes anant cap a Barcelona en aquesta autopista C58 per accident en aquest punt de Montcada i Reixac. A l'extrem sud, ara mateix tallada l'autopista del Garraf, la C32, a la zona d'Esplugues de Llobregat, just quan enllaça amb la ronda de dalt de Barcelona, per tant, en direcció Barcelona, la C32 està tallada, es fan desviaments per una via alternativa, per un carril alternatiu, però hi ha cua i hi ha problemes. Com et deia, per tant, aquest tall de la C32, Esplugues de Llobregat, direcció Barcelona, també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera trobada institucional entre el president Salvador Illa i l'expresident Carles Puigdemont. Serà demà i a Brussel·les. Illa creu que ara és el moment de dialogar i així ho vol fer evident amb aquesta trobada.
Serà la primera trobada entre tots dos des de que Illa és al càrrec i arriba després que ja s'hagi reunit amb la resta d'expresidents i quan a Puigdemont encara no se li ha aplicat la llei d'amnistia. L'anunci, però, ha dividit de nou els partits. El Partit Popular demana la compareixença del president al Parlament per demanar explicacions, mentre que des de juny celebren la trobada, però adverteixen que arriba molt tard.
Sigui com sigui, com dèiem, serà el primer cara a cara entre els dos líders. Mont Carvajal.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, sempre havia dit que es reuniria amb Carles Puigdemont quan fos el moment. I ha considerat que és ara, a l'inici d'aquest curs polític, el moment oportú per fer-ho. En una entrevista a Catalunya Ràdio ho ha argumentat així.
Però envia un missatge de que en democràcia odiava que és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe. D'arrencada del cotxe, en democràcia és el diàleg. I veig, per això, també aniré a l'exposició del milionari de Montserrat que fa el Parlament Europeu, i em veig a la delegació del govern de Catalunya, em reuniré amb el president Puigdemont, m'he vist amb tots els presidents de la Generalitat, tenia pendent fer-ho amb ell i ho faig demà.
La llei d'amnistia es va aprovar fa un any i mig, però Puigdemont està a l'espera que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs que ha presentat i que suspengui l'ordre de detenció contra ell. En aquest sentit, ell ha insistit en que s'apliqui ja del tot i per tothom i que hagués preferit reunir-se amb l'expresident al Palau de la Generalitat.
L'amnistia és constitucional. A mi què m'hagués agradat? Doncs perquè aquesta reunió hagués pogut produir aquesta sala.
Segons Illa, la proposta de reunir-se seva i Puigdemont hi ha estat d'acord. La trobada serà demà a la tarda a la delegació del govern de Brussel·les.
Ho dèiem en portada, el Partit Popular ha posat el crit al cel per la reunió Illa-Puigdemont i ha demanat la compareixença del president davant el ple del Parlament.
El Partit Popular de Catalunya ha qualificat Illa de titella, estafa i humiliació i el president del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ho considera una falta de respecte a l'estat de les autonomies.
A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont. Pues estaremos atentos a los próximos días. Pero comprenderá que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías.
En canvi, als comuns els sembla bé la trobada i reclamen avenços socials, ho ha dit la seva coordinadora, Candela López.
Valorem positiva aquesta interlocució, aquest diàleg entre Carles Puigdemont i Salvador Illa, però que ha de servir, evidentment, per a fer avenços en polítiques socials, en polítiques d'habitatge, en serveis públics i en aquesta lluita contra l'emergència climàtica, que han de ser les prioritats del país d'ara en endavant.
Pel que fa a Junts, celebren la trobada, però consideren que arriba tard.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política també, el govern espanyol aprovarà demà el pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
Inclou una desena de mesures, com ara la creació d'una agència estatal de protecció civil, un fons de recursos permanents per a municipis afectats o el compromís de mantenir durant tot l'any els mitjans tècnics i personals de prevenció.
Ho ha explicat aquest matí el president Pedro Sánchez, que ha demanat unitat política i compromís social. Esther Minguell.
En la presentació del full de ruta al Ministeri de Transició Ecològica davant de polítics i societat civil, Sánchez ha reclamat la necessitat de fer polítiques que superin les legislatures i que permetin deixar a les futures generacions una Espanya que no sigui grisa i marró per culpa dels incendis o les inundacions.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales y partidistas, que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y nuestra ciudadanía necesita. necesita y merece.
Entre la desena de propostes que demà aprovarà el Consell de Ministres hi ha la creació d'una agència estatal de protecció civil, un nou model de gestió forestal o el desplegament d'una estratègia nacional de resiliència hídrica, també adaptar les ciutats a les onades de calor.
Crear una amplia red en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos de refugios climáticos en todo el país, en grandes ciudades, pero también en pequeños medios rurales, crear un sistema de asistencia a las personas vulnerables o establecer nuevos estándares laborales para proteger a los trabajadores del estrés térmico.
Sánchez insta a deixar de banda el negacionisme climàtic i actualitzar la política de prevenció i gestió del territori.
Doncs parlant d'emergència climàtica, aquest estiu 2025 ha estat el que ha tingut més dies seguits per sobre dels 40 graus i gairebé totes les nits s'han superat els 20 graus.
Aquest estiu ha estat el segon més calorós des de que es tenen registres a Catalunya. Només el va superar el del 2022, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Fins i tot en alguns sectors de Ponent, al terç sud del país i punts del litoral i prelitoral, aquest estiu ha estat el més càlid, més que el del 2003 i del 2022. A més, aquest ha estat l'estiu amb més dies seguits d'onada de calor. En total s'han registrat 16 dies consecutius per sobre dels 40 graus, per sobre dels 14 dies del 2022, que era el màxim fins ara. I també aquest estiu gairebé totes les nits han estat tropicals. A l'Observatori Fabra, per exemple, n'hi ha hagut 50.
El temporal d'aquesta nit ha impedit navegar cap a Gaza la flotilla Global Sumut i ha hagut de tornar al port de Barcelona. Els capitans de la flota estan pendents de la previsió del temps ara per decidir quan tornen a salpar. L'objectiu de la missió pacífica internacional és obrir un corredor humanitari per al poble palestí.
La vintena d'embarcacions amb 300 activistes a bord han girat cua per seguretat quan estaven a alta mar al Golf de Lleó, entre el nord de Catalunya i el sud-est de França, i han passat la nit al moll de la Marina. A Tunísia s'hi havien d'afegir altres vaixells d'una quarantena de països a la missió humanitària on participa l'activista ambiental Greta Thunberg. El govern d'Israel ja ha advertit que no tolerarà aquesta mena d'inclusions.
Per cert, que l'organització Reporters Sense Fronteres ha convocat un minut de silenci avui arreu del món per denunciar els atacs sistemàtics contra periodistes a Gaza i s'hi ha sumat la xarxa audiovisual local.
També s'hi ha adherit el Col·legi de Periodistes de Catalunya, nombrosos mitjans locals i de l'Estat, més de 150 mitjans de 50 països per exigir la fi de la massacre deliberada contra la premsa internacional a la Franja de Gaza. Des que va començar l'ofensiva de l'exèrcit israelià fa prop més de 2 anys, han estat assassinats 220 periodistes.
I encara en clau internacional, l'aterratge d'emergència de l'avió de von der Leyen per interferències atribuïdes a Rússia.
Es tracta de l'aeronau en què Ursula von der Leyen viatjava cap a Bulgària diumenge passat. L'aparell va patir interferències al sistema de navegació de GPS que atribueixen a Rússia, segons portaveus de l'executiu comunitari. L'avió va haver d'aterrar de forma manual, però va arribar a la seva destinació sense incidents. En aquest sentit, la Comissió Europea subratlla que les amenaces i la intimidació són un component habitual de les accions hostils de Rússia i apunta que l'incident reforçarà encara més el compromís amb Ucraïna.
Notícies en xarxa.
Professors i mestres han tornat avui a la feina per tenir-ho tot a punt per rebre dilluns vinent els alumnes. I ho han fet després del desgavell de l'adjudicació de places a docents i amb reptes com el nou pla digital o les mesures per la millora educativa. Una part del col·lectiu docent s'ha mobilitzat aquesta tarda davant del Departament d'Educació per reclamar millores laborals.
Es tracta d'uns 5.000 treballadors que inclouen educadores de les llars d'infants, personal d'atenció educativa, integradors socials o docents de religió, que no descarten fer vaga si no es desbloqueja la situació. Ho explica Francesca Pérez Alejo, delegada de Comissions Obreres i presidenta del Comitè Intercentres.
Vam començar unes negociacions que no han portat el fruit que nosaltres volíem, vull dir que han quedat com estancades, no s'ha vist cap millora real. El que exigim és unes millores i un espai de negociació real. La qualitat de tota l'educació també depèn de tot el personal i de la dignificació del personal laboral.
Sindicats educatius i famílies encara en aquest nou curs pendents de la gratuïtat del menjador o de la regulació del cobrament de quotes de material escolar.
Més coses. El Servei Català de Trànsit destaca la baixada de la sinistralitat a les d'aquest mes d'agost respecte de l'inici de l'estiu.
Avui justament fa 4 anys de l'alliberament de més de 450 quilòmetres de peatges a Catalunya i el director del servei, Ramon Lamiel, ha destacat a la xarxa els efectes beneficiosos contra els accidents mortals.
L'alliberament de peatges ha tingut un impacte positiu, benèfic, Les taxes de reducció que hem tingut aquests últims anys, l'any passat vam tancar amb 135 víctimes mortals, que són moltes, però és la xifra de víctimes més baixes de tota la història. De tota la història. Això també hi té un impacte positiu, el fet de que se circuli per aquestes vies d'alta capacitat, que l'índex de perillositat és molt més baix, bàsicament perquè s'eviten els xocs frontals.
Tot plegat després d'una operació tornada molt esglaonada i sense retencions especials.
La xarxa de busos interurbana supera per primera vegada els 80 milions de viatges, una xifra assolida a causa de les obres que afecten a les línies de Rodalies, però també per les noves línies de transport.
Aquest setembre entren en funcionament les que uneixen Hostalric i la Universitat de Vic, les del Vendrell i Calafell en Barcelona, que ho han fet avui mateix, i la del Pont de Suert amb Tremp.
David Navarro.
Des del 2019, el nombre de serveis interurbans ha augmentat un 17%. L'increment és encara més important a les línies express, prop d'un 40%, fins als 31 milions de viatges. També creixen de manera destacada els serveis de bus a demanda Click.cat. Des del departament es considera que les xifres mostren que cada vegada més usuaris opten pel bus per dues raons. Per un costat, les obres de Rodalies, però per una altra, les noves línies i l'increment de freqüències. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que fins setembre de 2026 es posaran en marxa 62 millores per valor de 17 milions d'euros.
L'èxit d'apostes clares al foment del transport públic. Realment els usuaris i catalans i catalanes estan responent, doncs, utilitzant en alguns àmbits de manera massiva el transport públic i l'interurbà en particular.
Aquest dilluns ha entrat en funcionament la nova línia Hostalric Universitat de Vic, que passa per Riells, Breda, Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves i la mateixa capital d'Osona. També la que enllaça el Vendrell i Barcelona i la que va de Calafell a la capital catalana passant per Segur de Calafell, Cunit i Cubelles. La nova línia Pont de Suert Tremp es posarà en funcionament el pròxim 12 de setembre.
Parlant d'obres, les d'aquest estiu a la línia 4 del metro de Barcelona entren a la segona fase i avui s'ha reobert el tram entre Verdaguer i Maragall.
Les afectacions continuaran, però, una setmana més a la resta de la línia des de Maragall i fins a Trinitat Nova. Pel que fa a l'L11, el servei també continuarà suspès fins a l'estació Casa de l'Aigua. Caldrà esperar el 8 de setembre per a la represa total del servei a les dues línies.
Anna Ruiz.
Avui dilluns molts treballadors han recuperat la normalitat i la rutina amb el retorn a la feina després de les vacances d'estiu. I la ciutat de Barcelona també va recuperant la normalitat pel que fa a la mobilitat. Un exemple destacat, sí, ha estat la reobertura aquest matí del servei de metro entre Verdaguer i Maragall de la línia 4 del metro, després de dos mesos d'obres.
He agafat l'Instagram, he buscat informació i res. He vist que estava obert i, apa, cap a la feina.
Si vengo de Trinidad Nova y bajo en Guinardó. Lo que ahora es fatal, porque han hecho un corte justo en Maragall i ara tengo que hacerme el transbordo entero.
Abans d'avui tenia, bueno, agafava el bus Lanzadera o l'Axis, i ara, pues, molt millor.
Tot i aquesta reobertura parcial, les afectacions continuaran una setmana més a la L4 entre Maragall i Trinitat Nova, i també a la L11, fins a l'estació Casa de l'Aigua. Les dues línies recuperaran el servei total de metro el 8 de setembre i primer dia de classe a escoles i instituts.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, l'exdirector de Catalunya Ràdio i de l'ACN, Saúl Gordillo, accepta un any i mig de presó per l'agressió sexual a una segona treballadora del diari digital El Principal el 2022.
Gordillo ja va ser condemnat a un any de presó per agredir sexualment durant la mateixa nit una altra redactora. El periodista ha arribat a un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular i evita la celebració d'un segon judici contra ell. L'acord ha de ser ratificat pel jutjat.
Presó provisional també sense fiança per l'home de 35 anys detingut dissabte a Manresa per apunyalar la seva parella i llançar-la per la finestra.
La causa està oberta per un homicidi en grau de temptativa i pel trencament de mesura cautelar d'ordre d'allunyament. El jutjat de guàrdia s'inhibirà el jutjat de violència sobre la dona de Manresa, que serà l'encarregat de salir amb les diligències. La víctima és a l'hospital amb ferides de gravetat, tot i que la seva vida no corre perill.
I desarticulen una organització criminal a Torredembarra dedicada al tràfic de persones per explotar-les laboralment.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut 10 persones aquest juliol entre Tarragona, Torredembarra i Madrid, acusades de tràfic d'éssers humans per explotar-les laboralment, principalment en restaurants de Torredembarra. Aquesta és la segona fase d'un operatiu que es va iniciar el 2023 i que ja acumula 22 detencions, entre les quals hi ha el suposat responsable de l'entramat. S'han detectat fins a 57 potencials víctimes que han denunciat els fets.
Després de les vacances d'estiu, les reserves de sang a Catalunya han baixat un 20% i estan per sota dels nivells òptims. Per animar les donacions, el Banc de Sang i Teixits ha llançat la campanya Piles Recarregades, Vides Recarregades.
Ara mateix hi ha reserves de sang a Catalunya per a 5 dies, quan l'ideal en són 6. Joan Ramon Grífols és director assistencial del Banc de Sang i Teixits i ho ha explicat a la xarxa.
Heu de pensar que cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis. D'aquí que cada dia necessitem una mitjana d'unes 1.000 donacions de sang. Si aquesta diferència l'incrementem, doncs la tranquil·litat en disposar d'unes reserves que ens permetin afrontar esdeveniments sobtats amb els quals no tenim planificats ens dona una certa tranquil·litat.
Al setembre torna a l'activitat assistencial ordinària i cal que les persones donant recuperin la rutina. En el marc d'aquesta campanya, als punts tradicionals se sorteja una experiència gastronòmica.
Canviem de qüestió. Un centenar de persones vetllaran per la seguretat durant les festes del Tura d'Olot. A la 70ena d'efectius d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal s'hi sumaran membres de seguretat privada i voluntaris en diferents espais de la ciutat. Olot FM, Roger Isern.
La reunió ha començat amb la revisió dels actes programats per aquesta festa major, que compta amb més de 120 activitats i una cinquantena de concerts repartits entre el 5 i el 9 de setembre. A la trobada, coordinada per la Tècnica de Protecció Civil Municipal, s'han tractat els diferents aspectes del dispositiu previst per aquests dies de festes. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha remarcat que la seguretat és una prioritat durant les festes del Tura.
I és que més enllà de que la programació de que els diferents actes es desenvolupin bé i que funcioni i que la gent disfruti molt, doncs la prioritat número 1 de la festa és que hi hagi seguretat i garantir la màxima seguretat possible durant tots els dies de festes, totes les nits de festes.
L'objectiu dels cossos policials serà maximitzar la visualització dels efectius uniformats per generar una major sensació de seguretat i a la vegada reduir el risc de produir-se conductes incíviques durant unes festes que comencen a partir d'aquest divendres.
I en cultura, més festes. El terrassenc Miqui Núñez és el cap de cartell de les festes de Santa Tecla de Tarragona amb un concert gratuït al Parc Francolí. Enguany també serà protagonista el Pas Doble amb Perito Roca amb motiu del centenari de l'himne de les festes. Fins a 200 músics l'interpretaran en directe. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
La programació de Santa Tecla s'ha presentat amb sorpresa. Ha irromput al Teatre Tarragona la banda Unió Musical al ritme d'en Perito Roca. I és que el Pas Doble compleix 100 anys i bona part de la festa pivotarà al voltant del que es considera el seu himne no oficial. 200 músics faran sonar la cançó el dilluns 22 de setembre a la plaça de la Font abans de la cercavila. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona ho explicava.
Posar en valor la riquesa musical que té la festa de Santa Tecla, però tot i així no podem negar que l'himne oficial o no oficial ja d'aquesta ciutat és l'en Perito Roca i enguany està d'aniversari i per tant això mereix una bona celebració.
Miqui Núñez serà el protagonista del concert familiar que es durà a terme al Parc del Francolí el dissabte 20 de setembre. La programació arrencarà el dilluns, dia 8, per acabar el dimecres, dia 24 de setembre, amb els Pilars Caminant de la Mercè.
Encara en cultura, el despertador o la pinta són objectes del dia a dia que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Per què tenen la forma que tenen? Són preguntes i curiositats que explica Museu Particular, un nou podcast de Ràdio Montblanc que podeu escoltar a la xarxa Més.
És dirigit i presentat pels museòlegs Àlex Rebollo i Anna Maria Andevert amb la realització de Josep Ardila. El projecte té 12 capítols i cadascun d'ells repassa de forma informal la història i el disseny de 12 objectes quotidians. Àlex Rebollo explica quin ha estat el criteri de selecció.
Intentant buscar aquells que tinguessin aquest context totalment quotidià, que en alguns casos també tinguessin una vinculació amb el territori, amb el país, i després també buscant aquells que puguin tenir doncs, com més joc a l'hora d'explicar les seves històries o després d'enllaçar-ho amb fets que transcendeixen més enllà. No? És a dir, a partir doncs, del despertador podem parlar del pas del temps, que podem parlar del capitalisme, d'aquesta necessitat d'estar controlant el que fem en cada part del dia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pendents del tancament del mercat d'estiu, que és aquesta mitjanit. Sobretot de la decisió de Fermín, tot i que el Barça sembla que descarta la sortida del migcampista. El jugador no s'ha pronunciat ni el Chelsea hauria fet una oferta formal per ell. L'Espanyol ha anunciat que dona per tancat el mercat de fitxatges en el qual ha incorporat 12 jugadors, 3 d'ells en qualitat de cedits, a més del retorn de Rubén Sánchez i l'ascens al primer equip d'Àngel Fortuño i Antonio Roca. I el Girona, que aquesta jornada va perdre contra el Sevilla i és el cué de primera, ha fet oficial aquest matí el traspàs de Yanguel Herrera a la Reial Societat i la incorporació del davanter ucraïnès Vladislav Banat, procedent del Dinamo de Kiev. El jugador es vincula al club gironí fins al 2030.
Good feelings.
Tinc bones sensacions. És una bona oportunitat venir a aquest club. Estic molt content.
I'm very happy.
He vist molts partits del Girona perquè molts jugadors ucraïnesos han jugat aquí. He parlat amb ells i m'han dit que vingués a Girona.
A banda de la tercera derrota seguida del Girona, l'Espanyol va guanyar i el Barça va empatar. Els blanquiblaus ho van fer després d'imposar-se a l'Osasuna amb un gol de Romero al minut 53. Els blaugranes, en canvi, com dèiem, van empatar al camp del Rayo Vallecano després del gol de Lamine Yamal. Igualava el conjunt madrileny gràcies a Fran al minut 67. Tots els equips ocupen posicions europees amb 7 punts. I en hoquei patins, ahir va començar la Lliga Catalana Femenina amb 2 partits, el Sant Cugat Fraga, amb victòria pel Fraga per 2-5, i el Vigas Palau, que va acabar amb triomf palauenc per 0-4. Roger Rams, zona codinenca.
Després de l'aturada estival, l'activitat va tornar aquest diumenge al pavelló de Can Vedell de Vigues i Riells del Fai. Les locals van rebre la visita del Palau, que va guanyar sense gaire problemes per 0-4. Berta Busquets va obrir la llauna al minut i mig de joc. Anna Casarramona va signar un doblet abans del descans i ja a la represa Laura Puigdueta feia el 0-4 definitiu. Escoltem les primeres paraules en un partit oficial del nou tècnic palauenc Queco Iglesias.
Lo que queríamos era pues, jugar nuestro primer partido, ver cómo podíamos ir dando los primeros pasos como equipo, a ver cómo nos íbamos encontrando y que la pelota corría y que somos capaces de competir.
Pel que fa a la plantilla del Palau, al partit d'aquest diumenge hi ha hagut dues baixes significatives. Luchi Maldonado, que està jugant amb la selecció argentina i s'incorporarà en uns dies, i Nara López. També van veure el debut de Jan Expósito, jugadora de la base del Palau, que ha estat convocada també per la selecció espanyola sub-19.
I en poc més de mitja hora comença l'europeu d'hoquei patins a Paredes, Portugal. Primer es disputarà la competició masculina i la femenina començarà dilluns vinent. La selecció espanyola masculina amb 10 jugadors catalans dels 11 escollits i Pere Bàries com a seleccionador debutarà aquest vespre a les 8 contra França.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els satèl·lits petits de Júpiter. Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors. Tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe, són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els quatre satèl·lits galileans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia es tracta d'un grup de 7 satèl·lits on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara. També tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa. S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranke és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pasiphae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primera trobada institucional entre el president Salvador Illa i l'expresident Carles Puigdemont serà demà i a Brussel·les. Maria Pagès.
Illa creu que ara és el moment de dialogar i així ho vol fer evident amb aquesta trobada.
Però envia un missatge de que en democràcia el diàleg és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe. L'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. I veig, per això, també aniré a l'exposició del milionari de Montserrat que fa el Parlament Europeu i em veig a la delegació del govern de Catalunya, em reuniré amb el president Puigdemont, m'he vist amb tots els altres presidents de la Generalitat, tenia pendent fer-ho amb ell i ho faig demà.
El govern espanyol crearà una agència estatal de protecció civil per lluitar contra el canvi climàtic.
Forma part del paquet de mesures incloses al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. També s'establirà un fons de recursos permanents per la recuperació dels municipis afectats per desastres. El president Pedro Sánchez ha demanat unitat per materialitzar el pacte.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las disputas copendenciales y partidistas, que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y nuestra ciudadanía necesita y merece.
El temporal d'aquesta nit ha impedit navegar cap a Gaza a la flotilla Global Summit i ha hagut de tornar al port de Barcelona.
Els capitans de la flota estan pendents de la previsió del temps per decidir quan tornen a salpar. L'objectiu de la missió pacífica internacional és obrir un corredor humanitari per al poble palestí.
La xarxa de busos interurbana supera per primera vegada els 80 milions de viatges.
Sobretot per les obres que afecten Rodalies, però també per l'ampliació de línies. Aquest mes entren en funcionament les que uneixen Hostalric i la Universitat de Vic, les del Vendrell i Calafell en Barcelona i la del Pont de Suert amb Tremp. Sílvia Pane, que és la consellera de Territori.
L'èxit d'apostes clares al foment del transport públic. Realment els usuaris i catalans i catalanes estan responent, doncs, utilitzant en alguns àmbits de manera massiva el transport públic i l'interurbà en particular.
En cultura, el terrassenc Miqui Núñez és el cap de cartell de les festes de Santa Tecla de Tarragona, amb un concert gratuït al Parc Francolí.
Enguany també serà protagonista el pas doble amb Perito Roca, amb motiu del centenari de l'himne de les festes. Fins a 200 músics l'interpretaran en directe.
Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona ho explicava.
Posar en valor la riquesa musical que té la festa de Santa Tecla, però tot i així no podem negar que l'himne oficial o no oficial ja d'aquesta ciutat és l'Emperito Roca i enguany està d'aniversari i per tant això mereixia una bona celebració.
I en esport, Jordi Cervantes, pendents del tancament del mercat de fitxatges.
A la mitjanit es donarà per tancada la finestra de l'estiu per poder incorporar o traspassar jugadors del futbol espanyol. En aquest sentit, el Barça i Fermín donen per fet que el jugador no marxarà al Chelsea. De la seva banda, l'Espanyol no farà cap més moviment després d'incorporar fins a 12 jugadors. I el Girona, de moment, ha fitxat el davanter ucraïnès Vladislav Banat i ha traspassat Yangel Herrera a la Real Sociedad.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta primera jornada del setembre ha vingut amb aquest temps tan variable. Ha començat el dia amb força núvols al nord del país i aquestes fortes tempestes, però en gran mesura la humitat ha baixat, l'aixafogó ha marxat i també la temperatura s'ha mantingut força elevada. De fet, encara a hores d'ara, sobretot a les comarques de Tarragona i del sud de Barcelona, fregarem els 28 graus. Independentment, tornen a créixer més núvols cap a les comarques de Girona, també al voltant del Montseny o el Maresme, i en aquests indrets s'ha escapat algun ruixadet. Atenció a aquesta propera mitjanit. Esperem algun ruixat més fort, amb alguna tempesta i tot, a la costa que va entre el Barcelonès Nord i la Selva Marítima, però molt arrapats al mar. Aquests ruixats a la resta del país, temps tranquil i fresquet aquesta nit i matinada. Demà una jornada tranquil·la, emblanquinada simplement, i la temperatura no té ganes d'afluixar. Fins i tot pujarà una mica més durant la tarda respecte avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dalí. Doncs teníem aquestes dues incidències a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest accident a la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. Aquí hauria d'anar millorant, però encara hi ha força lentitud, 3-4 quilòmetres entre Ripollet, Montcada i Reixac. Encara la tenim carregada, aquesta C58 d'entrada a Barcelona. En canvi, continua tallada, de moment, l'autopista C32, ja quan enllaça amb la Ronda de Dalt, zona d'Esplugues de Llobregat. Els vehicles els desvien pel carril de sortida, diguem-ne. Sembla que potser obriran ben aviat, però de moment continua tallada. Per tant, continuen les retencions i els problemes, com et deia, a la C32, tram d'Esplugues de Llobregat, enllaçant amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera trobada institucional entre el president Salvador Illa i l'expresident Carles Puigdemont. Serà demà i a Brussel·les. Illa creu que ara és el moment de dialogar i així ho vol fer evident amb aquesta trobada.
Serà la primera trobada entre tots dos des que Illa és al càrrec i arriba després que ja s'hagi reunit amb la resta d'expresidents i quan a Puigdemont encara no se li ha aplicat la llei d'amnistia. L'anunci, però, ha dividit de nou els partits. El Partit Popular demana la compareixença del president al Parlament per demanar explicacions, mentre que des de Junts celebren la trobada però adverteixen que arriba molt tard.
Sigui com sigui, com dèiem, serà el primer cara a cara entre els dos líders. Mont Carvajal.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, sempre havia dit que es reuniria amb Carles Puigdemont quan fos el moment. I ha considerat que és ara, a l'inici d'aquest curs polític, el moment oportú per fer-ho. En una entrevista a Catalunya Ràdio ho ha argumentat així.
Però envia un missatge de que en democràcia odiava que és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe. D'arrencada del cotxe, en democràcia és el diàleg. I vaig, per això, també aniré a l'exposició del milionari de Montserrat que fa el Parlament Europeu i em veig a la delegació del govern de Catalunya, em reuniré amb el president Puigdemont, m'he vist amb tots els presidents de la Generalitat, tenia pendent fer-ho amb ell i ho faig demà.
La llei d'amnistia es va aprovar fa un any i mig, però Puigdemont està a l'espera que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs que ha presentat i que suspengui l'ordre de detenció contra ell. En aquest sentit, ell ha insistit en que s'apliqui ja del tot i per tothom i que hagués preferit reunir-se amb l'expresident al Palau de la Generalitat.
L'amnistia és constitucional. A mi què m'hagués agradat? Doncs perquè aquesta reunió s'hagués pogut produir a aquesta sala.
Segons Illa, la proposta de reunir-se seva i Puigdemont hi ha estat d'acord. La trobada serà demà a la tarda a la delegació del govern de Brussel·les.
Ho dèiem en portada, el Partit Popular ha posat el crit al cel per la reunió Illa-Puigdemont i ha demanat la compareixença del president davant el ple del Parlament.
El Partit Popular de Catalunya ha qualificat Illa de titella, estafa i humiliació i el president del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ho considera una falta de respecte a l'estat de les autonomies.
A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont. Pues estaremos atentos a los próximos días. Pero comprenderá que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías.
En canvi, als comuns els sembla bé la trobada i reclamen avenços socials. Ho ha dit la seva coordinadora, Candela López.
Valorem positiva aquesta interlocució, aquest diàleg entre Carles Puigdemont i Salvador Illa, però que ha de servir, evidentment, per a fer avenços en polítiques socials, en polítiques d'habitatge, en serveis públics i en aquesta lluita contra l'emergència climàtica, que han de ser les prioritats del país d'ara en endavant.
Junts celebren la trobada, però consideren que arriba molt tard.
I qui també ha celebrat la reunió és el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Celebrem
totes les reunions. Celebrem tota la normalitat. Voldríem que les reunions, les que es publiquen i les que no es publiquen, les que se saben i les que no se saben, es puguin fer sempre en el nostre país. I al mateix temps volem aprofitar per tornar a demanar que tots es posin al nostre costat.
Junqueras recorda de nou al govern de Salvador Illa que no hi haurà negociació pressupostària fins que no es resolgui la qüestió del model de finançament i de la recaptació fiscal.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política també, el govern espanyol aprovarà demà el pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
Inclou una desena de mesures com ara la creació d'una agència estatal de protecció civil, un fons de recursos permanents per la recuperació dels municipis afectats o el compromís de mantenir durant tot l'any els mitjans tècnics i personals de prevenció.
Ho ha explicat aquest matí el president Pedro Sánchez, que ha demanat unitat política i compromís social. Esther Minguell.
En la presentació del full de ruta al Ministeri de Transició Ecològica davant de polítics i societat civil, Sánchez ha reclamat la necessitat de fer polítiques que superin les legislatures i que permetin deixar a les futures generacions una Espanya que no sigui grisa i marró per culpa dels incendis o les inundacions.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las disputas copendenciales y partidistas, que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y nuestra ciudadanía necesita y merece.
Entre la desena de propostes que demà aprovarà el Consell de Ministres hi ha la creació d'una agència estatal de protecció civil, un nou model de gestió forestal o el desplegament d'una estratègia nacional de resiliència hídrica, també adaptar les ciutats a les onades de calor.
Crear una amplia red en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos de refugios climáticos en todo el país, en grandes ciudades pero también en pequeños medios rurales, crear un sistema de asistencia a las personas vulnerables o establecer nuevos estándares laborales para proteger a los trabajadores del estrés térmico.
Sánchez insta a deixar de banda el negacionisme climàtic i actualitzar la política de prevenció i gestió del territori.
Doncs parlant d'emergència climàtica, aquest estiu 2025 ha estat el que ha tingut més dies seguits per sobre dels 40 graus i gairebé totes les nits s'han superat els 20 graus.
Aquest estiu ha estat el segon més calorós des de que es tenen registres a Catalunya. Només el va superar el del 2022, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Fins i tot en alguns punts, en alguns sectors de Ponent, al terç sud del país i punts del litoral i prelitoral, aquest estiu ha estat el més càlid, més que el del 2003 i el del 2022. A més, aquest ha estat l'estiu amb més dies seguits d'onada de calor. En total s'han registrat 16 dies consecutius per sobre dels 40 graus, per sobre dels 14 dies del 2022 quan era el màxim fins ara. I també aquest estiu gairebé totes les nits han estat tropicals. A l'Observatori Fabra, per exemple, n'hi ha hagut 50.
El temporal d'aquesta nit ha impedit navegar cap a Gaza la flotilla Global Summit i ha hagut de tornar al port de Barcelona. Els capitans de la flota estan pendents de la previsió del temps ara per decidir quan tornen a salpar. L'objectiu de la missió pacífica internacional és obrir un corredor humanitari per al poble palestí.
La vintena d'embarcacions amb 300 activistes a bord han girat cua per seguretat quan estaven a alta mar al Golf de Lleó entre el nord de Catalunya i el sud-est de França i han passat la nit al moll de la Marina. A Tunísia s'hi havien d'afegir altres vaixells d'una quarantena de països a la missió humanitària, on participa l'activista ambiental Greta Thunberg, que el govern d'Israel ja ha advertit que no tolerarà aquesta mena d'incursions.
Per cert, que l'organització Reporters Sense Fronteres ha convocat un minut de silenci avui arreu del món per denunciar els atacs sistemàtics contra periodistes a Gaza i s'hi ha sumat la xarxa audiovisual local.
També s'hi han adherit el Col·legi de Periodistes de Catalunya, nombrosos mitjans locals i de l'Estat, més de 150 mitjans de 50 països per exigir la fi de la massacre deliberada contra la premsa internacional a la Franja de Gaza. Des que va començar l'ofensiva de l'exèrcit israelià fa prop de 2 anys, han estat assassinats 220 periodistes.
I encara en clau internacional, aterratge d'emergència de l'avió de von der Leyen per interferències atribuïdes a Rússia.
Es tracta de l'aeronau en què Ursula von der Leyen viatjava cap a Bulgària diumenge passat. L'aparell va patir interferències al sistema de navegació de GPS que atribueixen a Rússia, segons portavoç de l'executiu comunitari. L'avió va haver d'aterrar de forma manual, però va arribar a la seva destinació sense incidents. En aquest sentit, la Comissió Europea subratlla que les amenaces i la intimidació són un component habitual de les accions hostils de Rússia i apunta que l'incident reforçarà encara més el compromís amb Ucraïna.
Notícies en xarxa.
Professors i mestres han tornat avui a la feina per tenir-ho tot a punt per rebre dilluns vinent els alumnes i ho han fet després del desgavell de l'adjudicació de places a docents i amb reptes com el nou pla digital o les mesures per la millora educativa. Una part del col·lectiu docent s'ha mobilitzat aquesta tarda davant del Departament d'Educació per reclamar millores laborals.
Es tracta d'uns 5.000 treballadors que inclou educadores de les llars d'infants, personal d'atenció educativa, integradors socials o docents de religió que no descarten fer vagues si no es desbloqueja la situació. Ho explica Francesca Pérez Alé, Verdejo, delegada de Comissions Obreres i presidenta del Comitè Intercentres.
Vam començar unes negociacions que no han portat el fruit que nosaltres volíem, vull dir que han quedat com estancades, no? No s'ha vist cap millora real. El que exigim és unes millores i un espai de negociació real. La qualitat de tota l'educació també depèn de tot el personal i de la dignificació del personal laboral.
Sindicats educatius i famílies encara en aquest nou curs, pendents de la gratuïtat del menjador o de la regulació del cobrament de quotes de material escolar.
Més coses, la xarxa de busos interurbana supera per primera vegada 80 milions de viatges, una xifra assolida a causa de les obres que afecten a les línies de Rodalies, però també per les noves línies de transport.
Aquest setembre entren en funcionament les que uneixen Hostalric i la Universitat de Vic, les del Vendrell i Calafell en Barcelona, com han fet avui mateix, i la de Pont de Suert amb Tremp.
David Navarro.
Des del 2019, el nombre de serveis interurbans ha augmentat un 17%. L'increment és encara més important a les línies express, prop d'un 40%, fins als 31 milions de viatges. També creixen de manera destacada els serveis de bus a demanda Click.cat. Des del departament es considera que les xifres mostren que cada vegada més usuaris opten pel bus per dues raons. Per un costat, les obres de Rodalies, però per una altra, les noves línies i l'increment de freqüències. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que fins setembre de 2026 es posaran en marxa 62 millores per valor de 17 milions d'euros.
L'èxit d'apostes clares al foment del transport públic. Realment els usuaris i catalans i catalanes estan responent, doncs, utilitzant en alguns àmbits de manera massiva el transport públic i l'interurbà en particular.
Aquest dilluns ha entrat en funcionament la nova línia Hostalric Universitat de Vic, que passa per Riells, Breda, Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves i la mateixa capital d'Osona. També la que enllaça el Vendrell i Barcelona i la que va de Calafell a la capital catalana passant per Segur de Calafell, Cunit i Cubelles. La nova línia Pont de Suert Tremp es posarà en funcionament el pròxim 12 de setembre.
Parlant d'obres, les d'aquest estiu a la línia 4 del metro de Barcelona entren a la segona fase i avui s'ha reobert el tram entre Verdaguer i Maragall.
Les afectacions continuaran per una setmana més a la resta de la línia des de Maragall i fins a Trinitat Nova. Pel que fa a l'L11, el servei també continuarà suspès fins a l'estació Casa de l'Aigua. Caldrà esperar el 8 de setembre per la represa total del servei a les dues línies.
Anna Ruiz.
Avui dilluns molts treballadors han recuperat la normalitat i la rutina amb el retorn a la feina després de les vacances d'estiu. I la ciutat de Barcelona també va recuperant la normalitat pel que fa a la mobilitat. Un exemple destacat, sí, ha estat la reobertura aquest matí del servei de metro entre Verdaguer i Maragall de la línia 4 del metro, després de dos mesos d'obres.
He agafat l'Instagram, he buscat informació i res. He vist que estava obert i, apa, cap a la feina.
Sí, vengo de Trinidad Nova y bajo en Guinardó. Lo que ahora es fatal, porque han hecho un corte justo en Maragall y ahora tengo que hacerme el transbordo entero.
Abans d'avui tenia, bueno, agafava el bus Lanzadera o l'accés, i ara, doncs, molt millor.
Tot i aquesta reobertura parcial, les afectacions continuaran una setmana més a la L4 entre Maragall i Trinitat Nova, i també a la L11, fins a l'estació Casa de l'Aigua. Les dues línies recuperaran el servei total de metro el 8 de setembre i primer dia de classe a escoles i instituts.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, l'exdirector de Catalunya Ràdio i de l'ACN, Saúl Gordillo, accepta un any i mig de presó per l'agressió sexual a una segona treballadora del diari digital El Principal, el 2022.
Gordillo ja va ser condemnat a un any de presó per agredir sexualment durant la mateixa nit una altra redactora. El periodista ha arribat a un acord amb la fiscalia i l'acusació particular i evita la celebració d'un segon judici contra ell. L'acord ha de ser ratificat pel jutjat.
I presó provisional sense fiança per l'home de 35 anys detingut dissabte a Manresa per apunyalar la seva parella i llançar-la per la finestra.
La causa està oberta per un homicidi en grau de temptativa i pel trencament de mesura cautelar d'ordre d'allunyament. El jutjat de guàrdia s'inhibirà al jutjat de violència sobre la dona de Manresa, que serà l'encarregat de seguir amb les diligències. La víctima és a l'hospital amb ferides de gravetat, tot i que la seva vida no corre perill.
Després de les vacances d'estiu, les reserves de sang a Catalunya han baixat un 20% i estan per sota dels nivells òptims. Per animar les donacions, el Banc de Sang i Teixits ha llançat la campanya Piles Recarregades, Vides Recarregades.
Ara mateix hi ha reserves de sang a Catalunya per a 5 dies, quan l'ideal són 6. Joan Ramon Grífols és director assistencial del Banc de Sang i Teixits i ho ha explicat a la xarxa.
Heu de pensar que cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis. D'aquí que cada dia necessitem una mitjana d'unes 1.000 donacions de sang. Si aquesta diferència l'incrementem, doncs la tranquil·litat en disposar d'unes reserves que ens permetin afrontar esdeveniments sobtats amb els quals no tenim planificats, ens dona una certa tranquil·litat.
Al setembre torna l'activitat assistencial ordinària i cal que les persones donant recuperin la rutina. En el marc d'aquesta campanya, els punts tradicionals s'assorteixen una experiència gastronòmica.
I en territori, l'Alberg de Serós torna a oferir allotjament aquest mes de setembre a les persones que busquin feina a la campanya agrària. De fet, aquest servei, que ja es va oferir el passat mes de maig, s'allargarà ara durant tot el mes de setembre i avui ja ha acollit els primers temporers. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
L'Alberg de Serós ha reobert aquest setembre amb 40 places per allotjar persones que busquen feina a la campanya agrària durant aquest mes de setembre. Avui, primer dia de servei, ja s'han derivat 5 usuaris des de l'oficina única de temporers de l'Ajuntament de Lleida. L'equipament pren el dispositiu del pavió 3 de Fira Lleida, que ha estat operatiu el juny, juliol i l'agost. Així ho assegura Núria Gil, delegada del govern a Lleida.
Avui ens trobem a Serós, tornem a reobrir aquestes 40 places d'allotjament que tenim disponibles. Les vam tenir disponibles al maig i al setembre per complementar el recurs que té la Paeria Lleida de Fira. Hem començat amb una ocupació de 5 persones que han arribat aquesta tarda i la idea és que cada dia vagin arribant totes aquestes persones que necessiten tenir un recurs de sostre digne.
Al maig hi van passar 32 persones, 14 de les quals van trobar feina abans d'exhaurir els 10 dies d'estada.
En cultura, el terrassenc Miqui Núñez és el cap de cartell de les festes de Santa Tecla de Tarragona amb un concert gratuït al Parc Francolí. Enguany també serà protagonista el Pas Doble amb Perito Roca amb motiu del centenari de l'himne de les festes. Fins a 200 músics l'interpretaran en directe. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
La programació de Santa Tecla s'ha presentat amb sorpresa. Ha irromput al Teatre Tarragona la banda Unió Musical al ritme d'en Perito Roca. I és que el Pas Doble compleix 100 anys i bona part de la festa pivotarà al voltant del que es considera el seu himne no oficial. 200 músics faran sonar la cançó el dilluns 22 de setembre a la plaça de la Font abans de la Cercavila. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona ho explicava.
Posa en valor la riquesa musical que té la festa de Santa Tecla, però tot i així no podem negar que l'himne oficial o no oficial ja d'aquesta ciutat és l'en Perito Roca i enguany està d'aniversari i per tant això mereix una bona celebració.
Miqui Núñez serà el protagonista del concert familiar que es durà a terme al Parc del Francolí el dissabte 20 de setembre. La programació arrencarà el dilluns, dia 8, per acabar el dimecres, dia 24 de setembre, amb els Pilars Caminant de la Mercè.
I Girona presenta la nova marca de les Fires de Sant Narcís per dotar-les d'una identitat encara més definida. L'objectiu és reforçar l'orgull per un dels esdeveniments més importants de la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
Una imatge amb fons groc i amb molts dels elements identitaris de la festa major de la ciutat escrits en negre i envoltant una figura central de color vermell amb la forma d'una castanya que conté la paraula Fires. Aquesta és la nova imatge de les Fires de Sant Narcís que es desmarca del cartell de cada any i que vol reforçar l'orgull de la ciutadania per un dels esdeveniments més importants de la ciutat, com bé explica l'alcalde Lluc Salelles.
Nosaltres aquí també busquem, doncs, al final, que Fires, no?, o les Fires de Girona, sigui una marca que es pugui visibilitzar a nivell de país, que sigui referent amb el que deia ara el regidor, no?, de cultura popular, d'activitats familiars, de bona programació musical, en definitiva, doncs, que guanyi pes també en clau de país, que sigui una marca pròpia, identitat de la nostra ciutat.
Des de l'Ajuntament ja han confirmat que de la marca se'n crearà marxandatge i que el cartell de les Fires d'enguany es presentarà en les properes setmanes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pendents del tancament del mercat d'estiu, que és aquesta mitjanit, sobretot de la decisió de Fermín, tot i que el Barça sembla que descarta la sortida del migcampista. El jugador no s'ha pronunciat ni el Chelsea hauria fet una oferta formal per ell. Pel que fa a l'Espanyol, ha anunciat que dona per tancat aquest mercat de fitxatges en el qual ha incorporat 12 jugadors, 3 d'ells en qualitat de cedits, a més del retorn de Rubén Sánchez i l'ascens del primer equip d'Àngel Fortuño i Antonio Roca. I el Girona, que aquesta jornada va perdre contra el Sevilla i és el cué de primera, ha fet oficial aquest matí el traspàs de Yanguel Herrera a la Reial Societat i la incorporació del davanter ucraïnès Vladislav Banat, procedent del Dinamo de Kiev. El jugador es vincula al club gironí fins al 2030.
Good feelings
Tinc bones sensacions. És una bona oportunitat venir a aquest club. Estic molt content.
I'm very happy.
He vist molts partits del Girona perquè molts jugadors ucraïnesos han jugat aquí. He parlat amb ells i m'han dit que vingués a Girona.
Said to me, come to Girona.
A banda de la tercera derrota seguida del Girona, l'Espanyol va guanyar i el Barça va empatar. Els blanquiblaus ho van fer després d'imposar-se a l'Osasuna per la mínima, mentre que els blaugranes van tot i anar al descans per davant en el marcador. Van veure com el conjunt madrileny empatava al minut 67 de partit. Aquests resultats fan que el Barça i l'Espanyol estiguin en zones europees i encara sense perdre cap partit. I encara pel que fa al mercat de fitxatges, però en futbol femení, el Barça ha traspassat a Lucía Corrales al London City. El club londinenc abonarà els 500.000 euros de la clàusula de rescisió de la mallorquina de 19 anys. En tenis taula, ahir el Miró Ganxets Costa Daurada va fer història i va accedir per primera vegada al top 12 de la Champions femenina després de guanyar el Budaörsi hongarès. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Miró Ganxets Costa Daurada s'ha classificat per a la segona fase de la Champions femenina després d'acabar segon de grup en la competició disputada a Novi Sad, a Sèrbia. La classificació s'ha certificat aquest passat diumenge amb una victòria de prestigi davant el Budaörsi hongarès per 3-1. Aquest resultat, afegit a la victòria davant el Mirandela portuguès, els ha permès accedir al top 12 de la Lliga de Campions, la màxima competició continental. A la pista, les grans protagonistes han estat Olga Boroveva, Andrea Todorovic i Elvira Rat. Les tres jugadores han signat actuacions decisives per obrir el Miró Ganxets Costa Daurada a les portes d'una segona fase històrica per al club i per l'esport reusenc. D'aquesta manera, les reusenques asseguren disputar la segona fase al local del Miró Ganxets Costa Daurada a Reus.
I en hoquei patins, ahir va començar la Lliga Catalana Femenina, el Sant Cugat Fraga amb victòria del Fraga per 2-5 i el Vigas Palau, que va acabar amb triomf palauenc per 0-4. Roger Ram, zona codinenca.
Després de l'aturada estival, l'activitat va tornar aquest diumenge al pavelló de Can Vedell de Vigues i Riells del Fai. Les locals van rebre la visita del Palau, que va guanyar sense gaire problemes per 0-4. Berta Busquets va obrir la llauna al minut i mig de joc. Anna Casarramona va signar un doblet abans del descans i ja a la represa Laura Puigdueta feia el 0-4 definitiu. Escoltem les primeres paraules en un partit oficial del nou tècnic palauenc, Queco Iglesias.
Lo que queríamos era pues, jugar nuestro primer partido, ver cómo podíamos ir dando los primeros pasos como equipo, a ver cómo nos íbamos encontrando y que la pelota corría y que somos capaces de competir.
Pel que fa a la plantilla del Palau, al partit d'aquest diumenge hi ha hagut dues baixes significatives. Luchi Maldonado, que està jugant amb la selecció argentina i s'incorporarà en uns dies, i Nara López. També van veure el debut de Jan Expósito, jugadora de la base del Palau, que ha estat convocada també per la selecció espanyola sub-19.
I a les 8 del vespre comença l'europeu d'hoquei patins a Paredes. Portugal aquesta setmana amb la competició masculina, la que ve amb la femenina. Espanya debuta amb 10 jugadors catalans dels 11 escollits a les 8 contra França.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta dona que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Segura. el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta dona que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido